Aquest dijous 27 d'octubre Apple ens convoca a una nova keynote on previsiblement es presentaran els nous Macs. Apunteu-vos al grup de Mossega la Poma Conversa a Telegram, on farem seguiment en directe. El passat dia 21 d'octubre molts dels serveis més populars i concorreguts d'internet van patir un atac de denegació de servei. Aquest atac va ser perquè van atacar el proveïdor de serveis de DNS DIN. I ho van fer moltes IPs, la majoria de dispositius de la Internet of Things, Internet of Shit, com diu el Marc Alier, afectats per un malware tipus força bruta. I aquests dispositius, bàsicament càmeres, web i altres coses d'aquestes càmeres IPs, van començar a fer desenes de milions de crides a aquest servidor de DNS per resoldre l'accés a serveis com ara Netflix, Pandora, Twitter, CNN, etc. I van fer caure els serveis. El govern americà ja ha anunciat una investigació i ha advertit que si no es pot controlar aquest tipus d'atac, es pot veure afectat el vot des de l'estranger de civils i militars a les properes eleccions dels Estats Units. De tot això i molt més, ara que entra en Marc Alier.
Hola.
Parlarem en aquest episodi 299, només queda un pas 300, que és l'episodi 7 d'aquesta desena temporada. Fem Mossega la Poma, control tècnic i membre de la tertúlia, Sergi Perucho. Ara sí. Col·laboradors, Carles Canyo.
Hola, té un cert lag, el Sergi, avui.
Sí, té un lag. Bueno, el lag té un lag permanent, però això ja és una altra cosa.
Hola, hola. Ojo que ja és enginyer superior en informàtica.
8.8. 8.8.
No ho sé, perquè era, com que era grau, ara no sé què soc.
Més col·laboradors, t'han felicitat tothom del grup de Telegram, i molta gent ha enviat besitos, abraçades i hugs.
Ah, sí?
Sí, i una muffin. Dani Amo, Raimon Lapuente, que està presente. Ja explicaré després de les propostes museguis que ha estat aquí dient que soy una persona humana, no soy un bot i vivo. I codirecció postproducció Marc Calia, que està al lavabo fent pipi, i producció conducció direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Ja estem aquí, ja estem aquí a la taula amb xocolata negra del
85%,
que és el mínim acceptable en aquesta taula.
Sí, de menys no...
De menys de 85, no. I res, havíem dit que tindríem una sèrie de coses, però al final no hem pogut tenir-les, que són uns convidats que els hem anat movent. I
ja segueixen movent-se.
No, ja estan confirmats. Ara
ja
sí.
Està confirmat, sí. Ja ho tenim.
Sí. I el primer tema que tinc que tiro damunt de la taula és que tenim aquest dijous, dia 27...
Keynote! Keynote!
Suposadament anunci de MacBook Pro nous, que això ja van demorats, sí, i Macs i MacBooks...
Ahir vaig fer el tuit meu, que en tota la història he tingut més respostes, mencions i likes.
Què vas dir?
Vaig escriure una cosa dient: El meu MacBook va bé, no necessito un de nou. El meu MacBook va bé, no necessito un de nou. I tothom va tot tipus de comentaris, perquè em sembla que està molta gent en la mateixa tessitura. Si realment els MacBooks nous canvien molt...
Jo t'ho dic, eh? Si el teu MacBook no el vols, jo un portàtil per jugar al Civilization 6 m'aniria de puta mare.
Jo amb el tema dels MacBook he decidit que tindré tres situacions. La predecisió, la decisió i la postdecisió. Vale? La predecisió és que en compraré un quan surti, però haig d'esperar a veure com és i tot, tot,
evidentment.
Tot. La decisió és me'l compraré segur i m'esperaré una mica, i la postdecisió és el dia que estigui a l'Apple Store i me'l compri, que tot passarà en 4 o 5 dies. De marge, vull dir que
jo no, ara com ara no hi ha pressupost per això, però...
Però hi ha necessitat de que us canvieu? Si tu, Tomàs, aquest que tens de quan és?
D'aquest gener.
Per què quieres otro?
Perquè he pres una decisió vital a la meva vida.
Que vols un MacBook nou?
Cada vegada que surti un.
Sí,
perquè, perquè ja sé que són cars, però com aquest és el de l'última generació, i mira com està, amb funda, supercuidat. A més, a casa està tancat, jo no faig servir aquest teclat. Aquest teclat està gairebé verge.
O sigui, te'l vendràs de segon.
La Jota, de joder, sí. Està verge. Vull dir que jo me'l vendré verge, i clar, és que a més està guapo aquest mm-hmm. MacBook Pro. Per tant, puc treure prous diners com perquè m'hagi pagat el que és l'AppleCare, que no m'ha calgut perquè estic dins del primer any encara, vale? Uh-huh. I a més, posar una miqueta de calés tinc un MacBook.
Però, Jo sé que...
Calla, no facis que s'ho repensi, que jo potser...
No, però ja és molt respectable.
Ah, ja tinc compradors, eh? Ja
tinc Déu,
jo com que... Tu no tens un de cert? Tu tens
no,
un Air.
Tinc un Air, i no I puc jugar al des... Civilization 6 amb un MacBook Air.
Ah, mare,
no
però perdona...
Viciat, que ets un viciat.
Un és un joc d'estratègia, eh? Respectable i per
qualsevol ordinador que es vulgui d'ordinador podria jugar al Civilization última
versió. No, al 6 no.
Per què?
Al 6 amb el MacBook Air no puc, s'escalfa més del que a mi m'agradaria.
Però... Caiem amb la trampa aquesta de sempre l'últim, l'últim. Realment, Tomàs, a tu et caldria tenir el model nou? O sigui, o és ja perquè...
No.
Com soy el menos fanboy, vull dir... Pues, jo...
No me cal.
Però, no el necessites, però el vols.
No, però he decidit que en aquest tipus d'articles, que per mi és molt important, perquè de tot el que fa Mac, de tot, el que més m'agrada és el MacBook Pro. A mi l'iPhone, home, m'agrada iOS... És un sistema que és molt que vaig molt més tranquil que amb qualsevol altre sistema, no em dona pel sac, i, però bueno, avui parlarem, per exemple. Jo sóc candidat a poder tenir un Pixel.
Jo aquest matí, quan estava a la trona, meditant, m'he donat compte que excepte el Mac Pro, he tingut tots els productes que fa Apple. Yeah. He tingut MacBook Airs, els MacBook Pros... Els Mac Minis, els Mac Mini Servers, els iPhones, l'Apple...
I aquests que eren un cilindro?
Aquest és l'únic. O sigui, he tingut l'iPad, l'iPad Mini, l'iPad 2, l'iPad Air
i
l'iPad Pro. O sigui, tot el que fot aquella gent, fins el carregador de les piles.
Ja també el tinc.
I el Magic Trackpad també els tinc. Saps que l'únic que no he comprat mai és el Magic Mouse.
Però cadascú té el seu ritme de vida. Jo, per exemple, aquesta setmana he començat a fer servir per primer cop a la meva vida el trackpad. El Magic Trackpad.
És meravellós, el Magic Trackpad.
Sí, però jo no volia passar pel procés de reaprenentatge.
Senyoria, té una pregunta. Evita el síndrome del túnel carpiano?
Sí. No tinc ni idea. No l'he fet servir ara prou. Per dir.
Jo tenia una miqueta de tendinitis en alguna articulació en la mà i el jugar amb el Magic Trackpad m'ho va treure.
Bueno, doncs pues mira, en aquest cas...
Jo vaig tenir el síndrome aquest a la mà i jo és el que vaig fer, vaig passar a fer servir trackballs. Feia servir un trackball de Logitech que ho feia servir amb el pulgar. I llavors,
amb el polze.
El pulgar.
Ah, no, que ets de Badalona.
Soc de Badalona, per favor. En el pulgar. I en tenia diversos d'aquests. A més, el fotis allà sobre la taula i ficaves la mà sobre ben apoyada i molt còmoda. Però també al final l'articulació aquesta del pulgar també, que és la mateixa que el de la PlayStation, amb la qual ja era moltes hores de fer servir aquesta articulació, també em feia mal. I en canvi, clar, amb el trackpad pots fer servir el que vulguis. Pots fer servir el pulgar, l'índex, l'anular, el reintentar, tots. I llavors doncs ho pots... Va molt bé.
I la tita.
Per acabar, si Tesla fa com Apple que començarà a treure cotxes, vosaltres fareu també igual que...
No, Tesla.
Com que sou uns fanboys de Tesla, us compreu el cotxe cada
Tesla,
cop que treguin?
Tesla està amb un... Si el punt de partida de Tesla és un punt de nivell adquisitiu que està fora del meu abast.
Vas a partir de 30.000. Vas a partir de 30.000 amb la subvenció 25.000.
Però jo no puc, ara mateix.
No. I una altra cosa és que necessitis el cotxe, o que el vulguis...
I que no és un article que utilitzi cada dia, per tant... No
el que passa que jo penso, si tots aquests els diners que he invertit en els últims 10 anys en productes Apple, ho hagués fotut en accions...
Ja, però no els haguessis disfrutat,
no.
Marc. No és aquest el cas. No estic dient que aquesta filosofia de renovació contínua sigui la correcta en tots els articles ni d'Apple ni no d'Apple, eh? No ho estic dient així. He dit que he decidit fer-ho en el MacBook Pro, és l'únic, perquè l'iPhone és un iPhone 6S, o sigui, és la segona generació, i no me l'he canviat a l'iPhone 7 ni el necessito. No ho veig necessari.
Jo estic amb l'iPhone 6 Plus i no tinc necessitat de canviar.
Ja.
Perquè estic esperant el de l'any que ve, que serà el 10 aniversari, que serà la hòstia.
Tu has escrit que... Bueno, es parla de molts rumors, a part del MacBook Pro, igual tenim nous MacBooks, el monitor de 5K... Jo tinc ganes, que això ningú ho està dient...
El monitor de 5K es diu que per l'any que ve, que vale. No l'esperem.
Jo tinc moltes ganes.
5K.
Sí.
Estamos corriendo muy rápido.
Els iMacs són de 5K,
Porten 5K.
Clar. És per dissenyar.
Vamos, ja fa un any. No necessitamos.
És per aquests senyors que tenen ullera Ray-Ban i porten barba, que són dissenyadors web.
I l'estàndard 8K està definido. O sea que, espérate.
Bueno, jo, si vols et defineixo el 12K, també.
Això diuen. Jo tinc moltes ganes i molta il·lusió, i ja ho veurem, perquè fa anys i anys i panys que no ho renoven, les noves AirPods, les AirPods Extremes i les AirPods, que jo, ja tocaria també.
El Time Capsule.
Sí, jo crec que toca ja, i aquí sí, també seria un tema a invertir, perquè des de l'última AirPod no ha invertit.
De fet, en el grup de Mossega la Poma de Telegram hi havia qui estava demanant l'altre dia el... productes substitutius de coses com els Drobos i tal, que són uns monstros així on tens el raig, on tens un parell, però són molt sorollosos i, i poden tenir problemes. Jo he tingut un se'ns ha mort.
A casa?
No, aquí, en aquí l'oficina, que tenim engegat sempre. A casa en tinc, un de, el, tinc el Drobo Fireware i l'engego de tant en tant doncs, perquè els discos girin i per fer còpies de seguretat i després està sempre apagat. Però un que teníem sempre engegat, sempre engegat, un dia es va morir.
Ja. Jo ara estic fent servir discos SSD o no, però que no fan soroll. Vull dir, no, però són discos no estan en un sistema de RAID, sinó discos
és que està la jugada, Tomàs. Per què penses que m'agrada que aquest petit macarrilla no faci soroll?
Perdona, aquest gran macarrilla...
està fent al·lusió als seus portàtils.
Sí, el meu MacBook Pro de 13 retina d'aquest any no fa... no
és
fa nois.
El problema que tenen amb Buguera, meu, amb no, no. Civilization 6...
No he sentit mai des del gener els ventiladors d'aquest ordinador.
Deixa d'estar, jo també tinc un MacBook Pro d'aquests. Tinc el MacBook Pro 15 Retina el 2014 i el tinc full equip, 16 gigas i totes les coses. Quan entres al Final Cut o es posa a fer el bouncing del Logic, allò fa... comença
jo
a engegar
no
ventiladors
mai
i sembla que despegarà,
jo no he fet servir
quan engegues el Final Cut Pro la cosa...
ni jugo al Civilization, però bueno. A veure, tu has, dit una, has fet una declaració que t'hem pres nota, que has dit desaparició del Mac Pro,
sí, sí, diu que el Mac Pro el Mac Pro la galleta la bacineta aquella, l'orinal aquell, doncs el va sortir, el van treure, en van fer un de vermell, el van subestar per, no sé si per 100.000 dòlars, una cosa així, i no l'han actualitzat de processador i està allà on està. A més, és una màquina no actualitzable, va ser un experiment que han fet i no estan actualitzant-lo i no hi ha rumors. A veure, no hi ha rumors de que s'hagi d'actualitzar. El que passa és que la fàbrica, tots els rumors que surten d'Apple i dels MacBooks i tot això, ve de la cadena d'aprovisionament. Perquè diu que tot això estarà disponible, doncs suposo que a partir de dissabte o a partir de dilluns que ven els Apple Stores. Llavors, estats, el, en canvi, Apple té una factoria, perquè aquests Mac Pros és un experiment de fabricació que es fabrica als Estats Units. És a dir, que potser hi ha una actualització i com que la tenen allà no s'ha escapat cap rumor. Però no hi ha cap rumor de que s'actualitzi el Mac Pro. El que sí que és veritat és que si tu t'agafes un MacBook Pro Retina full equip, vas a tota hòstia.
O els iMacs, perquè potser estan més orientats a aquest tipus de mercat que ja tenen més pantalles molt bones. I tot
vas a tota hòstia. I no sé si hi havia aquelles APIs que podies fer servir...
varios MacBook Pros.
Varios MacBook Pros en paral·lel per fer càlculs així xungos, com jo que sé, rendering i coses així. Amb la qual cosa, és dir, qui necessita un Mac Pro? I potser han crescut tant la potència dels iMacs i ha crescut tant la potència dels MacBooks que potser no cal un MacBook Pro.
Podria ser.
No cal un Mac Pro.
Per clients específics aquesta línia no justificaria una inversió, mantenir una inversió aquí.
És que a més és una bèstia molt cara. I no és que van fer un disseny, el Johnny Ive es va tirar de la moto i van fer una màquina no ampliable.
Ja. Yeah.
Que és molt potent però no la pots ampliar.
És
i els
maca,
Mac Pros de tota
no.
La vida semblaven un PC clònic, semblaven un PC clònic una mica més maco, una mica més pesat i la gràcia era això, és que li podies que podies
canviar
tarjetes
gràfiques, discos i tot.
Més memòria i coses així.
Tu, Carles, que no ets fanboy, no ets usuari d'Apple en moltes coses, però tens un MacBook.
Perdona, però... tengo varias cosas Apple, eh?
Sí, però no ets de la quinta. Un...
Ah, ja m'estàs excluint, no?
No,
t'estic demanant... No ets de la tribu, no.
T'estic demanant la teva opinió.
Està entre nosaltres i en Raül Arribas, està a mig camí.
Bueno, jo crec que pel seu nivell de contenció i delicadesa a l'hora de parlar està molt més cap a nosaltres que cap a Raül Arribas, però bueno. Quina opinió tens, tu, que fas servir molt Linux i altres coses?
No, jo faig servir Linux com a professor.
Però no, tens aquí un Linux
virtualitzat. Algun VirtualBox, sí, per preparar pràctiques i tal, però quina opinió tinc de què, Tomàs?
Del MacBook respecte a PCs amb Windows o amb altres?
Bueno, jo era PCero tota la vida i el 2008 em vaig comprar un iMac i ja està, i ja m'he convertit. O sigui, jo el que és, diguem, l'escriptori, i ara tinc un Mac Mini, o sigui, jo no torno jamás de los jamases a un PC. El que passa és que amb l'iPhone em feia ràbia perquè era molt car i estava com molt limitat, perquè sabeu que hi havia moltes limitacions que Android no tenia i em vaig passar a Android.
Mira, aquesta setmana passada ha sortit unes declaracions de la gent d'IBM, perquè com que IBM es va vendre la divisió de PCs cap a Lenovo i fan el ThinkPad,
fan el meu ordinador, el meu segon ordinador. O sigui, jo quan sóc Apple, però quan sóc Microsoft tinc un Carbon, X1 de Lenovo.
Tens el Lenovo ThinkPad, és el que tens.
Sí, el Carbon.
Aquest és supermaco, supermolón i tal. Com que IBM es va vendre aquesta divisió, en un moment determinat van prendre una decisió, ara fa 4 anys, van prendre la decisió estratègica de començar a incorporar Macs en la seva línia de PCs que feien servir a l'empresa. I llavors, ells els que han dit és que el TCO, el total cost of ownership dels Macs, els hi surt més baratos que els Windows, utilitzant-los durant un període de 4 anys, que tenen molt menys manteniments i, sobretot, que necessiten els usuaris que fan servir els Macs molt menys suport. Una de les coses que vaig començar a fer des del dia que em vaig fer el switch i vaig passar-me a Mac, jo vaig fer-me el switch entre altres coses, però jo havia tingut una empresa i teníem, tots anàvem amb PCs i vaig un dia apuntar tots els matins que jo havia perdut reinstal·lant Windows. I clar, si tu li fots diners en el temps que tu has de reinstal·lar Windows perquè tens marrons...
Però com us ha passat això? Jo porto tota la vida amb Windows i el reinstal·lo perquè vull, no perquè Windows...
Quan jo reinstal·lava Windows, tu no tenies 10 anys.
Tan malament anava el Windows primigeni? Jo he tingut el 3.1 i no em donava tant pel cul.
Però tu què anaves, amb el 3.1 quan no havies nascut encara?
No, el primer ordinador que vaig tenir era un Windows 3.1 que xatarrero. Bueno, mentida, el primer anava amb cintes de caset.
Has de reinstal·lar o tens alguna història, havíem perdut molt de temps. I a part després hi havia un altre problema que tots els mosseguis s'hi deuen sentir identificats, tots els que es poden etiquetar d'alguna manera com a informàtic. Ah, tu ets informàtic? Em pots arreglar l'ordinador? Llavors, el dia que tu passes a Mac, dius, ui, jo no vull, et fas, poses cara de tonto absolut i dius, ja que de Windows no en soc. Soc Microsoft Certificat Professional, però no sé de Windows. És que no en sé.
Mentre et queda la babeta, no?
No en sé, però... soc tonto. Jo toco el bombo. Jo faig servir el Mac perquè sóc així i ara faig servir només coses així com a l'iPhone.
Josep Ruano, ara vaig a citar-los en dues coses. Una que et dirà, et repeteixes més que el garlic.
No, però això és fantàstic per tots els... Tots els mossecs ho han de fer dir. Jo només sé de Mac i qui té Mac normalment no demana ajuda.
La segona cosa que diré en Josep Ruano, no? I estic d'acord, eh? Ell ho portaria potser a un extrem que no hi estaria, però la base del que et diré ara sí que hi estic d'acord, és que un PC bo actual, un PC amb Windows actual que estigui ben fet i que sigui lleuger i que tingui doncs, prou de RAM i prou de CPU amb Windows 10 no hi ha tanta diferència. No dic que sigui el mateix, no és el mateix, perquè ja tens un ecosistema de mil coses que si entréssim a dintre, per aquells que ja saben com van, tornar enrere costa. Començant per l'Spotlight, pels gestos del trackpad i per mil coses.
I Siri, que la tenim però no la fem servir.
Bueno, Siri, i la Cortana Siri, fa millors xistes que el Siri.
De Siri ja en parlarem ara tot seguit. Però és veritat que el Windows 10 et porta amb un nivell d'operativitat i de fer servir l'ordinador molt més confortable que no passa als Windows 95 o 98
o el Vista.
No, perdó. El Vista és l'innombrable, no existeix.
Windows 8.
Una basura.
Vale. Un altre tema, ja dintre de... Continuem parlant de l'ecosistema d'Apple i deixant coses com... que volem parlar ara després de la pausa, de l'atac de denegació de serveis del proveïdor aquest DIN. Ho has apuntat aquí, però la veritat és que jo no ho havia sentit, no ho he llegit. Problemes amb Auth, l'autenticació de doble pas o doble capa a Can Apple.
Sí.
Dos factors.
A veure, per exemple, el mateix Miquel Laboria deia que tenia problemes per desbloquejar el MacBook amb el...
Perdona, si Miquel Laboria té problemes per desbloquejar alguna cosa de Mac o d'Apple, és que la cosa és xunga.
És que cosa, és una cosa xunga. Que comentava a Telegram ara fa unes setmanes. Llavors jo ho vaig intentar, llavors hi ha una opció, llavors... Què és el que passa? Ara hi ha tens autenticació de doble pas. Però ara es veu que volen fer un altre mecanisme...
Per l'Apple ID.
Per l'Apple ID, per autenticar-te amb l'Apple ID. D'entrada, una de les primeres coses que van fer ara, els que teniu un sistema operatiu nou d'Apple, a partir del Mavericks, ja quan tu fas login amb el teu Apple ID. Ja no vas amb el... amb l'usuari password que tinguessis a la màquina, sinó no, escolta, entra amb l'Apple ID i...
Però això no em fa cap gràcia.
Però pots, jo m'ho he fet perquè tingui un login local i després a dins per l'Apple ID per...
Jo també ho tinc així.
Sí, tu, doncs, jo tinc mutat així, però... Llavors, quan tu li dius, te'n vas a la part d'administració, la preferències de sistemes, i li dius, escolta, jo vull desbloquejar el meu MacBook, com ho fa el senyor...
Miquel Labori.
El senyor Miquel Labori, no sé, el veig que ho feia en Tim Cook en la demostració del keynote que va fent a l'WWDC.
Ah, per, amb l'Apple Watch,
vols dir? Tu t'acostes a l'ordinador amb el teu Apple Watch i l'ordinador es desbloqueja i no has d'entrar el password.
Oh, per tu ho has fet això ja?
No, no ho he fet.
Si et foten una panadera i et roben el rellotge, també t'han robat el portàtil.
No, perquè el que passa és que quan el rellotge te'l treus, el rellotge et demana el password. Perquè el rellotge detecta quan t'estàs traient el rellotge. Llavors, mentre tu el tinguis en el canell i estàs viu, perquè et mira si tu et foten un tiro al cap i intenten obrir l'ordinador amb el teu rellotge, no s'obre.
El dueño del PC està mort.
S'ha mort i no hi és. O s'ha mort o s'ha tret el rellotge. I en qualsevol dels dues cas has fet un paquet contra la política d'autenticació. El que passa aquí és que et diu, primera, quan tu dius, vols fer això? Molt bé, doncs has de canviar la metodologia d'autenticació. I et demana l'autentificació de dos factors. No és la de dos passos que hi havia abans, sinó la de dos factors. I el primer que et fan, llavors, el problema que hi és, si tu fas l'autentificació de dos factors i l'actives, llavors hi ha tot el comportament de l'autenticació de tots els teus dispositius canvia. Et demana un segon, t'has d'inventar un segon codi que te l'has de recordar i a més totes les aplicacions com calendaris i coses que tu tenies s'han de tornar a ficar i llavors es torna tot boig, digues.
Però no, a veure, jo el que havia vist és que em demana la contrasenya de l'Apple ID i a més m'envia un codi amb alguns dispositius que tinc a l'iPad o un 4S sí. Que encara volta per allà i això ja és el doble factor, no? Perquè és la contrasenya que jo sé més un identificador que rebo amb un dispositiu que jo tinc.
Aquesta és la de dos passos.
Vale.
I la de doncs ara tres? Volen fer la de doble factor. Però
això,
doble diferents.
Factor no seria això?
Hi ha la dos step i ara volen fer dos factor. Entens?
No és lo mismo?
No ho sé, digue'ls als senyors
d'Apple. Jo crec que és lo mismo, no?
Han canviat com es fot. Llavors, el problema està que jo per poder-ho activar, i això m'ha passat a mi el mateix que en Lee Laporte, és et demanen, per poder fer aquest canvi, et demanen les preguntes de seguretat. I et foten unes preguntes que jo devia haver contestat fa 10 anys...
Que no remember de piano.
Que no te'n recordes. Com se llamava tu primera senyorita de primera? Jo què sé, quina vaig dir? O quin és...
Em sembla que els senyors
qui,
com que
es diu el teu primer gos... Sé quan... com es diu el meu primer gos, però com ho vaig escriure aquell dia?
Cuánto te mide la chorra.
Cuánto te mide la chorra, no, que depèn de l'hora del dia.
Bueno, ara us presento un cas molt chorra. Heu vist el truco final?
Valgui la redundància.
La redundància.
No. La pel·li de Ahora no me ves?
Sí, el noio Simi.
El magnat bancari li soplen tota la pasta fent-li les preguntes de les claus de la pregunta secreta.
I a Mr. Robot a l'episodi em sembla
també
que
fan també... aquest tipus de coses. Igual algú m'ho trauria, però jo no he sigut capaç.
Podríem tenir una mica d'imaginació i fer preguntes diferents d'una punyetera vegada.
I en Lee Laporte, jo vaig intentar a cagar. I ho he engegat a cagar i ja passo d'obrir-ho. Però en Lee Laporte el que ha fet és que va trucar a Apple, va trucar al servei tècnic, li van fer una sèrie de preguntes, li van enviar un codi al mòbil, com diu d'allò, i li van canviar. I llavors, quan va intentar passar el autentificació de dos factors, va dir, no pot ser perquè has canviat això fa menys de 30 dies i t'has d'esperar 30 dies.
Chapuzas.
No, en aquest cas és...
aquí Apple, és... vosaltres que vau fer troll el dia que vaig venir jo i va sortir Google i el Tomàs Estau té un troll subido que te lo flipas, que t'ho va dir molta gent. Sí. Jo, mira, m'estic moderando, però és per rajar que te lo flipas d'Apple, perquè amb el que paga, amb el que paguem per tots aquests trastos i que facin
però
coses
igualment,
com aquestes...
Hombre, a veure, chapuzas o no, en aquest cas el que passa és que quan tu treballes en temes de seguretat, hi ha com una... s'ha de fer un compromís entre la funcionalitat i la seguretat i és molt difícil d'ajustar. És molt difícil d'ajustar i suposo que a veure que s'ho pensaran. Jo m'ho vaig mirar, vaig dir, això no està gaire clar, segurament ho canviaran d'aquí 4 dies, o sigui que no toquis.
Jo lanço una petició en pública. Quan aconsegueixis identificar-te amb l'Smartwatch, puja un vídeo a YouTube.
O sigui, farem un selfie, un periscopi i tot.
El que dius del compromís entre seguretat i confortabilitat o comoditat és cert, una. Dos, Apple, malgrat que els seus dispositius ens agradin, els seus sistemes operatius i tota la història, va arribar tard i malament i fent molts experiments i gairebé se'ls podria acusar de ser tan guadianes com Google en molts serveis, pel que fa a iCloud i els serveis que s'associen a iCloud.
No, no direm la paraula Mobile Me,
no,
per exemple.
No, la direm.
No ho direm.
Perquè trallaríem però, aquí damunt de la taula però... i el món es convertiria en color pastel no, com el primer episodi de Black Mirror.
Es veu que l'Steve Jobs, diu que l'Steve Jobs va agafar i va reunir el grup d'enginyers de Mobile Me i va fotre una sessió d'aquestes de cagar-se en la mare que els va parir tots, que a mi em sembla que hi ha un episodi de Silicon Valley que hi ha una paròdia d'aquella escena.
Sí, és vale? possible.
Que, per cert, els mosseguis que no hagueu vist Silicon Valley, sisplau, mireu Silicon Valley tota la
estic
sèrie.
Encara, estic en fase... Porto aquesta setmana... Saps per què no estic en plan avui fanboy ni molt alterat? Perquè estic xocat des de diumenge, dissabte.
Estàs xocat, per què?
Bueno, dissabte em van passar dues coses que vaig flipar molt. Una, que vaig veure la col·lecció del món més important, si no la més, jo diria que segurament la més important, amb videojocs autèntics japonesos precintats, de la consola Neo Geo, que és una consola dels anys 90, de principis dels anys 90. I vaig poder jugar. Hi ha diverses consoles.
Ens va començar a bombardejar pel Telegram a
fotos.
Vaig flipar molt, perquè havia una consola precintada, o sigui, una Neo Geo precintada, que només es distribuïa en els hotels japonesos de luxe. Solo te digo eso. Si tú andabas amb les pichitinguis a fer un coquito en un 5 estrellas japonés, perquè només van aquests senyors, perquè només ho poden pagar, i quan acabaven el pichitingui s'aixugaven una dutxa i a jugar amb la Neo Geo, que només era edició limitada.
És una mica complicat, perquè sí. Jo, per exemple, que...
És brutalíssim.
Jo m'imagino allò, hotel de luxe, allò és un tanc dels ulls, i allò és, en què penses? Jo què sé, James Bond. Monte Carlo,
yeah.
I estàs allà a Monte Carlo i veus el James Bond entrant al casino i t'imagines l'habitació on entra el... No t'hi penses la consola en allà, penses el minibar, el mega yakuzzi, el no sé què, les cortines per poder ficar el rifle de sniper i disparar algú, no penses en la consola.
Ets un pussy.
És un pusilànime. Escolta'm, el que dissabte vaig flipar molt, perquè quan vaig ser conscient que estava envoltat, com a mínim. Que vaig, només amb Neo Geo, hi havia moltes altres coses que aquest senyor també, el senyor Sergi, també va flipar bastant. Estava envoltat com a mínim de dos nou Tesla sense estrenar pel que fa a pasta.
Allà dintre, no?
A diners, no? Brutal.
La segona però, cosa... Quan dius dos Teslas nous, estàs parlant del Model X, del Model S o del Model 3, perquè són...
El nou model. El que
són
encara,
ordres,
encara,
de, són encara, ordres de magnitud diferent.
No existeix,
perquè si estàs dient, jo què sé, un Model S P100...
Són magnituds diferents, té raó. No, dic
el model Ludicrous Spirit i tal...
Tens raó. L'altra cosa que m'ha deixat xocat dissabte és que vaig veure el primer episodi de la tercera temporada de Black Mirror.
Ui. No m'expliqui res.
I, no vaig explicar res. Tens però encara somio en colors pastels.
Hosti.
Ahí lo dejo. Escolta'm, podem anar a com contactar amb nosaltres i fem una mica d'esmena a la comunitat?
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Bé, minuts que dediquem a la comunitat. He estat reflexionant aquests dies també. Estic pensant molt des de l'últim
episodi. Com jo aquest matí a la Trona, pensant en tots els dispositius sí. Apple que m'havia comprat, no?
Sí. Saps per què estem fugint de Twitter, sobretot quan volem conversar, i marxem a Telegram? Que poca broma, eh? Hi ha gairebé 220 usuaris al grup de Telegram. El de ZTestes també ha pujat com l'escuma últimament. Jo he flipat molt fort.
Bueno, és que a més aquests foten una competició sí. I el de matí a veure qui és el primer que diu bon dia. I aquest matí un ha dit bon dia a les 5:10 del matí.
I un que va tenir insomni va dir bon dia a les 3:30. Que ho he gravat. Doncs no, però fixeu-vos que hi ha superbon rotllo. A vegades que és molt complicat de seguir perquè estàs, no sé, mitja jornada d'un dia que hi ha molta conversa i quan et connectes hi ha 400 nous missatges. Això és impossible. Jesus,
no sé que et facin menció.
Però no és, jo crec que no és l'objectiu. L'objectiu és que quan tu tens ganes de xerrar...
Xerres i quan no, pues ho deixes
tranquil. Trobes sempre algú que et contesta coses.
Sí.
I a més es pot generar un debat, però sempre, crec, fins al moment, no he vist el contrari, ni, i mira que són aquests dos grups que són molt actius, no he vist ni, potser a vegades en posicions discrepants, no he vist ni mal rotllo, en general, ni insults...
Emilcar Gate.
Ni, però això d'Emilcar, sincerament, no va ser un... No, jo crec que va passar per casualitat en aquell moment. Bueno, no hi ha aquest tipus d'històries, no hem hagut d'expulsar ningú de la comunitat.
No, mai.
Però aquí és la gran diferència de Twitter. Qui té el poder per fotre-li un kick-off a algú, per fotre-li una patada i treure'l del mig? Perquè en Twitter tu i jo no tenim tens. Poder si algú t'insulta o et posa parir o et fa bullying de treure'l fora? No. De
fet, Twitter... Tu vols bloquejar la gent i no veure'ls, però
sí,
continuen per
allà continuen donant pel sac. I a més, no tens
pots
cap...
un reporter, i en ells de reporting, sí, però si reportis tu i...
Però si, a veure, si la celebrity fan reporting i Twitter se les passa pel forro de la collonera, ara que s'ho atiu a mi.
Bueno, és el que deien, que aquest estiu passat hi havia una celebrity que tenia problemes que li estaven fotent trolling i tal, i es va queixar, i li van dir que no podien fer res, i el mateix dia, algú jo que s'estava ficant amb la Taylor Swift a Instagram, i Instagram va fer un update per poder bloquejar això.
Però a Telegram això no passa.
Per un altre, eh?
Perquè a Telegram tu ets l'administrador, bueno, en aquest cas del grup on estem nosaltres, tu i jo.
Sí.
I si algú es passés, que no s'ha donat el cas, però imagina't què passa, que algú insulta fins al punt de
bueno,
dir...
O que en Tomàs envia algun tuit que té que anar amb un... envia una entrada que té que anar en el grup d'administració nostra, l'envia on no toca, doncs jo li borro per dir que això no anava aquí, tio.
Bueno, doncs tenim aquesta possibilitat i a més a més tenim la possibilitat d'expulsar per un temps o forever.
Catapulta.
Sí, catapulta. I aquest control que tenim sobre un lloc on a més la conversa és molt activa...
Hòstia, algun dia podem expulsar algun cargo així per cachondeo?
Per avisar l'abans.
Raül Arribas!
No, ja, el Raül té la
si gran... no fiques la icona a la catapulta i l'àudio no mor.
Raül Arribas, a part de ser un amic, és volàtil, perquè ell s'autoexpulsa...
Sí,
quan...
sí, i jo es torno a entrar.
No, de fet, ni no va passar ni això, es va autoexpulsar i es va quedar una estona a veure què dèiem i ja no va poder marxar. Li va picar la curiositat i ahí se queda de tant en tant.
Clar, com que som supergrup, sí. Una persona que entri veu l'historial de tot el que s'ha dit. No?
Saps que no?
No,
jo pensava que sí i t'ho vaig suggerir i no. El que passa que Supergroup té altres avantatges. Ja vas fer bé de fer el canvi de Z-Testers a Supergroup.
I Supergroup què pot ser? És que és com allò el Superlópez.
Primer que pots créixer fins a més de 200 usuaris, que és el límit dels grups bàsics. Segona, que sí... No sé, no pots veure, però sí que tens una conservació de l'històric més àmplia i a més bueno, hi ha altres coses, no recordo, però hi ha altres avantatges de tenir.
Hi ha hagut usuaris que m'han dit que tenen por de que morin d'èxit aquests canals.
És cert. És,
que ha... arribi un punt en què sigui...
Bueno, llavors és quan es segmenta.
Amb Slack.
No. Segmentes en altres canals. Slack no, per favor. A més és de feina, és molt de feina això. És
no,
per treballar.
És el que tu vols. Mira la Neo Geo.
Segmentaris de Telegram és segur que és tot un art i s'hauria de fer-se bé.
Hem de fer allò que està provant Miquel Laboreda, enquestes per Telegram, que posava unos iconitos.
Sí,
i
sí, sí, hi ha un d'allò que fa enquestes, llavors la gent diu...
És enquestes dins de Telegram.
Sí, i allà surten botonets
i coses.
Jo
és que dijous tinc un sopar a casa i no podré estar veient la keynote del dia 27. Per cert, tu ja hauríem de trobar un forat, t'ho dic aquí en directe davant de tots els
oients. Sí, hem de trobar un forat.
Hem de trobar un forat i passant-s'ho bé, no?
Un petxetengui. Hem de buscar un forat
i la
Neo Geo i tal,
no,
el Martini.
Hem de trobar un moment per enregistrar un programa
on
especial.
On estés i a l'hora que estés amb la Neo Geo. Deixa'm
estar. Bueno, doncs, hem d'enregistrar un programa especial parlant de la keynote.
A més a més,
no
farem, com
d'estudi.
Fem els programes especials amb mi a Mallorca.
A Gallumbos.
A la piscina o alguna cosa així.
Exacte.
Ho farem per telèfon, que ja saps que tinc molt internet, eh?
Exacte. No hi ha notat res de la comunitat mossegui específica aquests dies, més de remarcar que continuem molt actius a Telegram i que us convidem a... quina és la primera cosa que has de fer quan entres al grup de Telegram de Mossega la Poma?
Lo sé,
Digue-lo, Carlitos.
Silenciar el grup.
Gràcies. Doncs això s'ha de fer, eh? Igual que Z-Testers.
No, qualsevol grup de Telegram, eh? Igual que els grups de WhatsApp de les escoles, també s'han de silenciar.
Us convido que us apunteu. I ja hem dit...
Jo l'any passat vaig tenir un pitote.
Pitote?
Un pitote.
Domèstico?
Amb la directora de l'escola. Perquè jo vaig fer no sé què a l'escola, perquè jo estava acompanyant els nens i em va dir, això no es pot fer, que he enviat no sé què en el grup de WhatsApp i que això no es podia fer. I vaig dir, és que no me'l miro perquè són uns spammers. Es va ofendre molt la senyora, es va ofendre moltíssim perquè no li llegia els seus whatsapps i tal. I és això.
Però WhatsApp és de poligonero, no? Tu has d'anar vale. A Telegram, ara, és veritat. És
dir, sí, que, no, queda, però jo crec que les escoles, com es deien aquells que van venir...
És de Supermiria Fiori, acabo, no? Això.
Aquells que van fer com un WhatsApp per escoles, que van venir aquí
però
a explicar...
Però allò era un canal unidireccional. Allò,
allò que el Telegram
també ho té.
Sí, també, però estic seguint alguns canals... clar, comparat amb el nivell de conversa rollete, jo te pico, te pongo una caratita bonita i tot, que tenim en el nostre grup, que és interactiu, amb aquests canals... Això que és un
GIFs
parell
animats,
de tres...
A mi m'agraden els GIFs animats.
Sí, home.
I si pots trobar GIFs animats amb Minions ja és l'hòstia.
I alguns que t'envies són molt divertits.
I si busques amb
sí, si busques més estona buscant el GIF...
Jo em quedo amb el paquet d'icones de Telegram del doctor de la plaga inflando su muñeca hinchable.
Hòstia, tu ets molt malalt, eh?
A part de Minions hi ha GIFs que si poses
Bucs,
també que surten coses interessants.
Hauré de trobar el psicòleg per aquest senyor, perquè el
de
necessita.
Jean-Baptiste, el doctor de la plaga.
Bueno, doncs això, que jo volia dir que no hi ha abstret cap cosa, però que hi ha moltes converses interessants. A banda de la que tu has comentat de l'autenticació i altres coses, ara s'estava parlant com es connecta la gent, des d'on, a través de quina operadora. Jo he flipat, perquè tenim oients a tot arreu i a tota circumstància. Hi ha gent que està en una masia ja perduda a les Gavarres.
On Sant Cristo va perdre l'Espardenya, una mica més a la dreta.
Que estan rebent la senyal. Perquè
amb coloms xuclen, missatgers.
Sí, sí, xuclen d'una antena parabòlica que està en un poble de no sé què que emet contra una masia de no sé quantos i aquests intercepten la comunicació i allà capten el senyal d'internet.
Bueno, vosaltres sabeu que hi ha un RFC publicat, sí, que és el TCP/IP
amb
coloms missatgers. Okay, o sigui, es fa arribar a internet amb coloms missatgers.
Si algú vol fer servir aquest servei, que contacti amb mi.
Exacte. Bueno,
puc oferir la plataforma.
No, Sergi, almenys tens la plataforma de xarxa.
Per cert, que la gent va comentar...
200 o 300, eh?
La gent va comentar una cosa que em va semblar interessant i no... Clar, nosaltres a la ciutat, buscant fibra, estem en un altre rotllo, però a gent que tingui una mica més de situació més aïllada, a internet sobre 3G o sobre 4G, que això és possible, i en zones rurals...
I és caríssim. Però és...
De fet, està...
Però no és que sigui caríssim, és que et limiten el número de gigas.
No, els dos exemples que van esmentar a Movistar era de consum il·limitat.
I en BitTorrent i tot?
No ho sé.
Bona observació.
Aquí un ha de pensar Netflix, BitTorrent...
No, a veure, pot semblar una tonteria, però per exemple, jo que utilitzo Steam pels videojocs de PC, a mi que em fiquin una tarifa limitada de connexió em puteja molt, perquè jo no tinc llibertat d'instal·lar o desinstal·lar el joc que vulgui.
Mm. Per cert, sabeu quin és el sistema informàtic més carinyós? L'Estimos.
Xist de la casa.
Fora. Acabem aquí,
bueno, senyor Carrascanyo, exclusió 5 minuts aquí en el banquillo.
Mentre con el Tito Gaben no se mete nadie, eh?
Quan el fiquem fora, anem a... El fiquem fora, dic 5 minuts, i anem a continuar parlant de
seguim, temes. Seguim.
De fet, no siguin 5, que siguin només un, perquè hi ha un tema que m'agradaria comentar-te i que diguessis la teva. Aquest atac de negació de servei sobre aquest proveïdor DIN, que és un proveïdor de DNS.
Hosti, sí.
Vols explicar com ha anat la cosa, Marc?
Sí, a veure, això és un tema aquest de Internet of Shit. I us recordeu que l'any passat vaig parlar d'aquí un compte de Twitter que jo seguia que m'agrada molt, que és Internet of Shit, perquè se n'en fot de l'Internet of Things que té que vindre. Llavors, l'Internet de les coses és un problema molt gros, perquè, primera, no existeix un protocol universal. Google en té un que el canvia cada Google I.O., Apple té això del HomeKit i n'hi ha diversos, però no hi ha un protocol que mani.
Hi ha protocols open, alguns.
Sí, però no hi ha allò, el protocol. O sigui, si tu vols
el que no hi ha és un protocol, diguéssim, de connectivitat i de gestió dels diferents dispositius.
Exacte.
O, diguéssim, la part de fabricant.
Llavors... Vale? El que passa és que hi ha molts aparatos d'aquests que estan connectats a internet, coses com bombetes, routers, càmeres, wifi,
ringbells,
vosaltres sabeu que
timbres de portes, càmeres i IPs.
Hi ha un cas d'ús molt bonic, que si tu tens la pulsera Fitbit,
sí,
que et mira la son, detecta quan et despertes i t'engega la cafetera intel·ligent.
Hòstia, imagina't, això que t'engegui la cafetera. Però, bueno, doncs això...
Desenes de milers de milions d'aquestes
coses. Timbres, alarmes, càmeres... I és el que hi ha milers, o sigui, està calculat que hi ha milers de milions d'aparatos. I sembla ser que a Xina se'n posen en línia
un milió cada dia.
Sí, perquè el problema no són els que comprem aquí, que molts d'ells són de marques més o menys conegudes i passen uns certs filtres.
Són els cutrins.
A la Xina hi ha hasta escarabats amb Internet of Things, saps?
No, i diuen que, per exemple, els coreans es dediquen a agafar i fotre coses d'aquestes en els lavabos de les ties.
Tot i que en el This Week in Tech d'aquesta setmana, sí. Que per cert, havien convidat el David Pock, no?
Sí, està al Pock.
Ell deia que el número de dispositius connectats que van provocar l'atac de denegació de servei d'aquest problema de DNS...
De l'ordre de mil milions.
Sí. Però diu el David Pock que no s'ho creia, que li sembla una exageració de xifra. Ell ho deia així, i a mi també em sembla molt exagerat.
Sigui, el que passa és que molts d'aquests aparatos, que sobretot els de baratillo i que estan connectats, són aparells que tenen un password d'administració, tenen firmware que no s'actualitza, és a dir, si ve un bug es queda amb el bug i ja no s'actualitza més, i a més el password d'administració és el mateix, com ara fa 10 o 15 anys que els routers de Telefònica tots tenien el mateix password.
Però un router, tu saps el login i el password, el pots canviar, però d'aquests dispositius no es poden canviar, venen de fàbrica.
No saps ni que tinguin un port d'administració. Entraven a dintre, s'hi fotien a dintre, instal·laven un software resident i automàticament ja estàs en una botnet. Llavors es veu que això hi havia una hacker, almenys un hacker que almenys anava de tia i que sembla ser que és la que havia detectat això.
És un hacker operat.
Broma.
Reivindico la figura de la mujer com a hacker.
No, jo també, jo conec vàries de hackers.
Sí, vale. Està molt bé. Pues doncs així emprenyades.
Hacker sexy o hacker?
Hacker.
Vale.
No sabem. Bueno, en qualsevol cas, sembla ser que aquesta tia tenia la botneta aquesta muntada i sembla ser que diuen que potser ella es va sentir que estaven a punt d'entrar a casa seva perquè ja la tenia molt controlada, i el que ha fet és obrir el codi, ha alliberat el codi perquè qualsevol l'agafi d'aquest exploit, per tant, dir, oh, si jo tinc això, jo això m'ho vaig baixar d'internet, que és públic i no l'he fet jo. I el que sigui, llavors, un cop això ha sigut públic, aquests aparatos s'han posat en marxa i han començat a atacar un dels proveïdors més forts. El meu proveïdor de DNS, que és hover.com, que va molt bé, el van atacar també i van atacar els més grossos. I llavors, bàsicament, això és una pila de bitxos dient hola, 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 volem informació, i aquells serveis acaben caient-se.
Deixa'm que m'ho miri jo. O sigui, tu has fet èmfasi en un dels problemes, que és el dels aparells aquests de l'internet.
Que no són segurs.
És cert. Deixa'm que jo faci èmfasi en l'altra banda, que conec més per tema professional, que és la resiliència i la possibilitat de gestionar els atacs de denegació de servei per la banda del proveïdor, en aquest cas de servidors de DNS. Mm-hmm. Vale? Dint està a Amazon. I he llegit aquests dies articles que deien no, és que com està en Amazon ja no li puede pasar nada. Pues no. Està a Amazon no et garanteix de res. Primera, perquè dependrà molt de l'arquitectura i com ho hagis fet, d'una banda, i els atacs de denegació de serveis, a priori no hi ha cap filtre, com no el posis tu expressament. Hi ha empreses, Akamai crec que ho fa en certa manera, sobretot Cloudflare, que és una de les més conegudes, mm-hmm. que a part de donar-te un servei de poder tenir les dades repetides de CDN, per entendre'ns, vale? Doncs a part et dona la possibilitat de gestionar atacs de denegació de servei. Els atacs de denegació de servei es gestionen de dues maneres. Perquè ja ha passat una vegada i algú ha creat una regla, i són regles estàndards. Quan fan això i no sé què i no sé quantos, és que t'estan queriendo tirar al suelo. Aleshores, s'aplica un filtre i tallen diferents IPs i diferents connexions.
Sí, però el problema que hi ha hagut en aquest cas...
En aquest cas és que no hi havia experiència prèvia.
Sí, però no hi havia experiència prèvia, però hi havia un problema tècnic molt greu. I és que quan tu fas això i dius, escolta, t'estan atacant, tu saps que et venen de diferents subxarxes i en uns rangs d'IPs, però en aquest cas és cadascun dels aparells que t'estava atacant des d'una IP diferent.
Clar.
És a dir, són moltíssims i tots no hi ha un
patró. Però amb mecanismes de configuració, quan tens atacs de denegació de servei, hi ha filtres que tu pots parar a tot un país. O sigui, tot el que et ve d'un país no t'entra.
Bon rotllo, llavors els altres, ajo i agua, no?
No, però perquè estàs afinant, estàs buscant on tens el problema, estàs intentant... O sigui, estàs fent...
No, i no pots fer un filtre per IP, si aquesta IP em toca els collons...
Pots fer filtres per IP i per rang d'IP.
A més, els van tirar una vegada... Els van fotre tres andanades i van caure tres vegades.
El govern americà, la Casa Blanca, el govern, a través de és una oficina de seguretat que depèn del govern,
que bàsicament és un despatxet que hi ha
al costat. Sí. De la cosa, el West House,
sota l'escala, aquella que puja el president cap amunt, allà sota
hi ha un CPD,
allà hi ha un senyor amb un Lenovo allà fent picant.
Sí. Doncs aquest senyor del Lenovo va dir ojo peligro.
Ojo peligro.
Ojo peligro, perquè si sou americans...
Tu ja també ets com de Badalona, eh? També,
és que amb els anys, tio, porto 10 anys escoltant els badalonins. Doncs, per cert, que gran el Coque, eh? És el meu primer gran badaloní. Ho dic perquè va tenir un nen. Un oient.
Me'n vaig entrar la setmana passada mentre fèiem el Z-Test, em va arribar la foto. Hòstia!
Bueno, parèntesi de Badalona. Doncs ja no sé el que us estava dient. Ah, sí, això, que des d'aquest despatxet petit a sota de l'escala han dit ojo peligro, perquè hi ha la possibilitat de que si un atac d'aquestes característiques es produeix el dia de les eleccions americanes, nord-americanes, dels Estats Units, del president dels Estats Units, de la presidència, els votants que votin de l'exterior, civils i militars, es poden veure perjudicats i el seu vot no podria funcionar.
Això és una mica l'efecte estressa, no? Falta que ho diguis perquè tothom digui sí, no l'havia pensat. O
sigui... Explico en l'home aquell que encara dirà que encara estan més timades les eleccions, eh? Sí, presentar-te en unes eleccions i dir, no, escolta, és que això ja està amanyat. Ja d'entrar i no acceptaré si no guanyo.
Bueno, moment, diuen que Facebook ja sabe quién gana i por cuánto, no com la gent actua. Jo volia afegir que aquestes càmeres de videovigilància que són Internet of Shit, que una mica al final aquella sèrie que es diu Person of Interest, que és on tenen hackejades totes les càmeres del món i ho veuen tot i ho veuen tot, pues, al final quasi que serà realitat. És a dir, si aquesta gent accedeix a aquestes màquines podran quasi fer un seguiment de les persones. Vamos, sigui...
jo crec que els sistemes...
Si poden fer la computació.
Els sistemes de seguretat professionals estan... O sigui, darrere hi ha una empresa i una gestió i una renovació del firmware de les màquines, del hardware, del software que ho gestiona, dels sistemes que ho gestionen. I jo crec que hi ha una layer, una capa de seguretat que més o menys pues, està allà, no? És que... Però les merdes d'allò que li posem als nens per escoltar-los quan dormen i que ho posin no sé què, o quan si marxem fora, que veure els gatets... I... Aquest tipus d'històries que les comprem a l'eBay i ens ho porten 4 mesos més tard,
sí, això, Alibaba i l'Express i tot això.
És horrorós. O sigui, això hauria d'estar prohibit per la comunitat econòmica.
Si no té una poma, no t'ho compris.
vale, seguim parlant de més temes. Josep Ruano ens va proposar... I és que vull acabar amb l'Amazon Prime Now, que per ser anècdota, escoltant també el This Week in Tech, havia una noia, no recordo qui era la noia, perquè no estava veient en vídeo, estava escoltant amb àudio, que hòstia, està parlant ella i sona un timbre. Ping, 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 ping.
Li portaven a l'Amazon Prime.
A l'Amazon Prime. I això que gravaven de matinada el diumenge. Josep Ruano ens proposava un tema amb un article que el vaig trobar molt interessant, no perquè fos el Josep Ruano, però crec que encertava bastant.
Té bon criteri, en Josep.
Sí, deia que ens proposava parlar de Siri versus Google Assistant. I aquest article que parlava del Google Assistant i en destacava dient, hòstia, això és una cosa a tenir en compte per aquells que voleu, hòstia, que esteu amb iPhone i us agrada l'iPhone, però que no us aniria malament poder tenir un Pixel, que és un telèfon que a priori pot tenir els upgrades i les actualitzacions i que el Google Assistant, havent sortit molt més temps després que el Siri, està molt més avançat en moltes coses.
Em permets?
Sí.
A veure, mira, el tema està claríssim que la propera interfície és la conversacional. Això està clar. Jo això ho tinc claríssim.
És que en mobilitat és darrere, un rotllo escriure.
I darrere ve la realitat augmentada. Vale? Això és les evolucions. O sigui, hem passat de la línia de comandes a les finestres, menús i mouse i pop-up menús, hem passat per el touch. Vale? Ara el que ens està venint és les interfícies conversacionals, a més aportades sobretot... Sobretot el interessant és quan tinguem interfícies conversacionals que puguin connectar-se a diferents paquets de serveis i puguin enllaçar coses. Vale? És a dir, jo vull tindre diversos, poder controlar diversos sistemes i la interconnexió d'aquests sistemes.
Sí, que el Siri tingui una API que no parli només amb Apple, sinó que pugui parlar amb l'API de Netflix i amb l'API de Hulu i amb l'API del que em surti dels nassos.
Una cosa tan senzilla com si jo dic, escolta, mira, jo vull anar...
Però, perdona, cada empresa final ha de poder analitzar l'àudio i oferir-te un servei.
Mira, jo ara la setmana...
Ha d'haver-hi un hub que ho faci.
Mira, jo la setmana que ve me'n vaig a Salamanca. Me'n vaig a Salamanca perquè hi ha un congrés que faig cada any i me'n vaig a Salamanca a veure els amics i a comprar pernils i a menjar molt bé i tal. Em vaig perdre un matí per poder gestionar el viatge, perquè vaig tindre que mirar totes les companyies, les diferents opcions, descartar... O sigui, vaig descartar l'avió, perquè hi ha una cosa molt divertida a l'aeroport de Valladolid, que sé que a Valladolid hi ha un estat dual, vale? Perquè existeixen a la vegada Fachadolid i Pucela, vale? I jo és un entitat dual, eh? Doncs allà a l'aeroport de Valladolid és molt divertit perquè és un aeroport on hi ha 3 vols a l'any, dic 3 vols a la setmana, i quan el dimarts, quan arriba el vol de Ryanair, que arriba de Barcelona, que arriba a la una, el senyor que està allà portant l'oficina d'Avis i d'Europcar, que és un senyor que porta les dues, plega a les 12:30 i no torna fins a les 5.
Sí, mitja hora abans que arribi l'avió.
Sí,
no?
Sí, i és l'únic que arriba. És l'únic avió que arriba. És a dir, si algú t'agafarà un cotxe...
Només ho fa amb el vol de Barcelona?
No, no, ho fa amb tot. No, no, és que hi ha un vol de Barcelona a la setmana. Sí, hi ha 3 vols de Barcelona, sí, no, a la setmana, no, hi ha cap altre vol.
Dels 3 vols que té la setmana a l'aeroport, només ho fa amb el de Barcelona?
No hi ha cap altre vol.
Espanya en roba. És que
en tota la setmana?
No, en tota la setmana, és un aeroport que viu per aquell vol. I tanquen l'oficina, i truques als d'Aeroquart, sí, ja ho sabem, no hi ha manera. I he tingut que acabar, i acabo anant amb AVE. Dic, vaig amb AVE, i llavors agafo una àlbia, i vaig amb tren. Vaig tenir que perdre quantitat de temps. Si jo pogués fer alguna cosa com dir Siri, o Cortana, o senyora Google, o el que sigui... Vull un hotel, vull anar-me'n a Salamanca la setmana que ve, voldria arribar el dimecres abans del migdia i vull tornar el divendres abans per arribar abans de les 6 de la tarda a Barcelona, agafa'm un transport i un avió que estigui bé de preu. Diu, un transport i un avió, un hotel que estigui entre tres estrelles, que estigui bé a prop del centre i que s'ho faci.
Bueno, això és molt bonic, però en el moment que has de pagar... O sigui...
No, és que jo vull que parli. Que vull que em busqui les companyies, que em busqui l'hotel, que em busqui el taxi...
I que narri les opcions, que et mostri les opcions.
I que quan jo li doni la confirmació, que pagui. I que m'arribin a l'Apple Watch o que m'arribin a l'iPhone o on sigui els tiquets i ja que em posi el calendari, les dates i les hores que jo tinc a muntar-ho.
Puc que faci un requisit funcional?
Sí.
Que et faci una gallolilla, també.
I una Neo Geo en l'hotel, sí. I una Neo Geo en l'hotel. Veus... Aquí és cap on, això és cap on anem, per què? Perquè és la combinació de la tecnologia de reconeixement vocal, però a més de quan tu tens una pila d'APIs de serveis, doncs de les empreses que donen serveis de viatges, dels bancs, de tots els serveis als que jo pugui accedir, de parlar entre ells i alguna gent intel·ligent enmig que faci aquest tipus de coses.
Digues, això segurament arribarà i és molt xulo,
és cap on anem.
Però com que serà gratuït, el producte serem nosaltres, i ara això, per exemple, el Tim Ferriss ho deia el 2006 amb el seu llibre, ha agafat un assistent virtual, però li has de pagar
uns diners.
Aquest assistent virtual, tu li dius el mateix, ell,
no, i ell t'ho fa.
Ell t'ho fa, no triga uns segons, trigarà unes hores o el que sigui. El tema és que quan això sigui, si t'ho fa Google, és probable que els resultats estiguin esbiaixats.
Bueno,
o si arribes a l'hotel, et digui coses o publicitat o no sé què. O sigui, això tindrà un preu.
Llavors,
o sigui, serà gratis, però després...
Però estem lluny, El que es queixava l'article...
Deixeu-me continuar, perquè llavors, aquí hi ha una cosa molt senzilla de fer, hi ha una cosa molt senzilla de dir i una cosa que és molt difícil de fer. I és dir, a veure, Apple amb l'iPhone 4S, just 2 dies abans que es morís el Steve Jobs, va llançar Siri. Vale? A més, a l'iPhone 4S ja portava un hardware específic.
Ja fa uns quants anys, eh?
Que és un hardware de un hardware millorat per fer la conversió analògica digital i per poder agafar i comprimir les dades per poder-les enviar bé cap als servidors d'Apple, per fer això. I llavors què passa? Doncs Apple ha estat executant això i té un servei en producció on hi ha 1.000 milions de dispositius que estan funcionant amb aquest servei, que potser la meitat estem fent servir en Siri amb una pila d'idiomes diferents. Llavors, ara Google acaba de treure en línia el Google Now que tenia, vale, o l'assistent que tenia en aquell moment, i ara treu un nou assistent i que funciona només en uns telèfons que ara posa a la venda. És a dir, en aquest cas que estem parlant d'una empresa com és Apple, que té que donar...
No només telèfons, perdona, eh? Jo crec que en allò que et poses, aquell bolet que et poses a casa, també té el Google Assistant.
Sí. Bueno, sí, però són aquests aparells que ara ven Google i només en aquells aparells. No diu Google, vaig a fotre-ho a tot arreu.
A tot Android.
No ho foto a tot Android. Perquè, a veure, però és que hi ha dos motius. Una, que pot haver una estratègia. Diguéssim, jo vull començar a vendre ferro, perquè Google es dona compte que només està guanyant diners venent anuncis, i que això se'ls hi pot acabar... perquè com hi hagi algú que vengui millor els anuncis i una història, a veure, Facebook està intentant ven anuncis també, tothom, a veure, és com se li... Si tens una sola vaca, si la vaca se't mor, et mores de gana, vale? Perquè amb l'Android no vius, Google no viu d'Android. Llavors diu, a veure, potser anem a buscar altres estratègies, anem a intentar vendre ferro, anem a intentar vendre això, però clar, Apple té que executar amb, la, amb aquells servidors que té en la Carolina del Nord, eh? Està agafant i donant el suport de Siri i fent aquest soroll, aquest suport en producció. Llavors, ara, el que té ara com ara Google, aquest Google Assistant, que és meravellós i fot palles, vale? El té com ara, ara com ara, en comparació amb la infraestructura que té Siri, el té a nivell de demo. O sigui, el té a nivell de demo. Què hi haurà? 10.000, 100.000 píxels corrents, fantàstic. No estem en l'ordre de magnitud. Llavors, evidentment, Apple té que treballar a un nivell diferent. L'empresa dels fundadors de Siri, que se'n van anar, han muntat una nova empresa que també fot meravelles, fa meravelles a nivell de reconeixement, però no és a nivell de infraestructura d'agafar i no sé quants milers de peticions per minut. No, és fots una demo acollonant i els ha comprat Samsung. Llavors, Apple diu el periodista aquell que deia per què Siri és tan, no dona el rendiment aquest? Doncs perquè segur que dintre d'Apple tenen una sèrie de coses superxules, però el moment en què Apple ho munti té que poder donar suport.
El periodista es queixava,
a tothom.
El periodista es queixava de que després dels anys i anys i anys que ja està funcionant Siri, que ja són uns quants, continua sent molt complicat que Siri aprengui de com parles tu. Que o li dius les coses com Siri les pots escoltar o no funciona.
Bueno, tu treballes a Capside, tu saps el problema que representa donar operacions a gran escala.
Sí.
Llavors, jo entenc que aquí el que
però
hi ha...
No parlem que... d'operacions, no, no vol dir que Siri es talli o no funcioni, vol dir que Siri, una vegada li arriba aquell missatge comprimit i l'ha de descomprimir i interpretar, no t'entén.
Però sí, 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 però el que hi ha és que Siri, o sigui, Siri és una infraestructura que està executant uns algoritmes i una sèrie de coses que tenen provades i que estan funcionant, i que actualitzar això
no és,
els hi costarà
el
que sigui.
Però jo insisteixo que no és un problema d'escalabilitat de la infraestructura, és un problema de científic, és un problema d'algoritme.
No, jo crec que no és un tema...
Jo crec que sí.
El nivell d'algoritme, el problema és, estic convençut perquè Apple aquest any ha comprat una quantitat industrial de companyies d'intel·ligència
artificial.
Sí. Val? I porten molts anys comprant
encara,
gent. Van comprar Siri en el seu moment.
Però allò que saben aquestes companyies aplicat a
el
Siri, encara
passa,
no han tingut temps de fer-ho.
El que passa és que el producte que si Apple ara com ara, precisament perquè té Siri funcionant, en el moment en què fiquin una nova versió de Siri i surti el Tim Cook dient que tenim una Siri millorada, amb una veu més sexy, li fotin la veu de la Scarlett Johansson o alguna cosa per l'estil, han de saber que ho poden executar, que possiblement el que jo sí que apostaria, perquè en els propers anys Siri millorarà molt i Apple no està perdent el lideratge. Per què? Perquè hi ha moltíssima gent fent servir Siri i moltíssima gent parlant amb Siri, que és el mateix que passarà ara amb el tema de Tesla que tenim que parlar. Perquè Apple té totes les converses que han hagut en els últims 5 anys de gent demanant coses en Siri que moltes Siri no ha pogut fer, però ells s'ho han guardat. I totes aquestes converses que han tingut ho tenen com a bancs de proves del futur Siri.
Teòricament no s'ho
guarden. Una altra cosa és que no estiguin iterant el ritme que nosaltres ens esperaríem, però jo entenc que un servei com Siri, ara com ara, que és l'assistent que està servint a més gent, trigaràs més en
evolucionar-lo. Teòricament no s'ho guarden. Arriba
cert,
una informació, la interpreta i et dona un resultat, però no
i
es deixa.
Per cert, quan jo analitzo aquestes coses, no m'acostumo a equivocar, perquè jo recordo que vaig fer un podcast aquest estiu parlant de que Apple deixaria que no faria un Apple Car, i vaig donar els motius i
jo
mira
de...
què ha passat de...
Jo estic d'acord amb tu.
Se tanca la divisió d'Apple Car. Aquí Ludo wins.
Bueno,
i en Sergi està jugant i no me fica efectes d'àudio.
Ja. No, estic mirant Twitter i no tinc efectes d'àudio perquè no m'heu dit mai quins efectes voleu tenir preparats abans.
Per això de sortir de l'autonomia del tècnic
de so. Això és
el que si m'estic inventant començaré a fotre bocinazos.
Ara que ets un graduat hauries de tindre més iniciativa, tio.
A que foto tota la taula de so plena de bocines perquè els oients estiguin contents.
Ja n'hi ha prou que ens està mostrant una xocolata crunch aquí que és un sacrilegio.
Això,
la t'he posada aquí perquè
a més,
la
tu no estaves de règim?
No, tu dius lo del cheat day, no? Jo no he fet cheat day des de que em vaig fotre règim, cap
vale,
dia.
Doncs llavors pots fer cheat day un dia, vale. Pots menjar el crunch.
Acabem amb la part de la tertúlia.
Sí que he jugat un rato, he provat el Civilization 6 i en Tomàs té raó, el portàtil el tira.
Ja,
però engega els ventiladors, jo no vull que els engegui, està castigat.
L'engegarà quan el MacBook Pro també te'ls engegarà. Si la cosa fot patacada, engega la gràfica i quan la gràfica...
No, però si el fiques en mode estratego, que és vist des de dalt com si fos un taulell de joc de taula, que els
no
gràfics
no
són nuls,
gràfics, eh?
Ja
no, però aquests els MacBook Pros que tenen els Retina, que tenen dues targetes gràfiques, que tenen la integrada Intel i que tenen, diguéssim, la no sé si és l'Nvidia o no sé quina és la que...
Nvidia.
No sé si tenen les endívies o si tenen els canònicos o què tenen, no?
El Roquefort,
crec que tenen una 700 i pico mobile.
Bueno, el que sigui que tinguin, quan s'engega aquella d'allò és quan automàticament comença el modo tostadora i ja s'engeguen els ventiladors.
A mi una vegada van enviar una targeta gràfica plena de pols molt guarra per WhatsApp i posava descripció gràfica de Nvidia Cochina.
A veure, l'últim tema que vull posar damunt de la taula, i ho faig abans de treure el tema. Jo diumenge, hòstia, feia molt de temps que no estava per escriure, no és que escrigués gaire, però és que em van passar dues coses que em van fer escriure. Una és una experiència que em va passar amb Amazon Prime Now, i ara explicaré el que és i què em va passar.
Que vas tindre una discussió amb la Gina Tos perquè és una defensora de la fèrrima de Wallapop.
No, de Wallapop.
Ha dit de Wallapop.
Bueno, és igual.
Sí, perquè comprant dívies per Wallapop, no.
No, bueno, és igual. En qualsevol cas, a mi, jo vaig agafar un saps aquell tipus de programes que treuen tot i pots escriure, i vaig escriure una parrafada que la vaig publicar a Telegram, si us doneu compte.
Sí, sí, ens va fotre la parrafada tremenda.
Sí, tremenda. I en paral·lel vaig escriure lo de Zeta Testers, que també va ser una bona parrafada. Però per un dia que me da por escribir, me llevo una vara a palos. I el que vull destacar és la condició humana. Amb independència del tema que tu proposis i d'allò que tu vulguis parlar, la gent interpreta que li surt dels pebrots i comenta el que li dona la gana.
Sí.
No té res a veure amb el que jo estava dient. Perquè la gent diu, perquè mataràs el comerç de barri, perquè no sé què. I jo dic, però jo no estic parlant d'això, xatos. No, és brutal. Bueno, explico l'experiència. Amazon Prime Now és un servei d'Amazon, de la botiga d'Amazon, per menjar, o sigui, per articles tipus súper, neteja, lleig, aquestes coses, o també un cert menjar fresc. La gràcia d'aquest servei és que tu el pots encarregar i en 2 hores el tens a casa, en determinades poblacions, com ara Barcelona, la seva àrea d'influència, i em sembla que és Madrid. pots encarregar-ho a qualsevol hora del dia. I el servei funciona de 8 del matí a 12 de la nit. Això vol dir que si tu encarregues una cosa a les 7 de la tarda, a les 10 o a les 9 la tens a casa.
2 hores, diuen.
Dues hores.
I si pagues no sé quant, 1 hora.
Sí.
Si pagues una mica 10 euros hora. O no sé què.
Però, i això es pot comprar amb afiliats?
Crec que no.
Ai,
crec que encara no. Encara no. Funciona una mica, no funciona com la botiga estàndard d'Amazon, és una mica a banda. Per això la gent que em deia el tema impositiu em va sobtar, perquè jo diria que el tema impositiu d'aquesta banda, en qualsevol cas, el servei funciona molt bé. Jo no em treu, o sigui, jo sóc de barri, sóc de Sant Andreu. Sant Andreu és una vila independent
república
que vol independitzar-se ja de fa molts anys de la ciutat de Barcelona, que no l'aguanta, que no la suporta, no suporta els turistes, i farem un mur més
tampoc,
alt que els israelians.
Badalona independent, també.
No, però jo foto el camp de Badalona, no estaré més
No, però de veritat, i a més estem així, de fundar un partit polític Sant Andreu independent.
Sí, sí, sí.
I a tomar pel cul Barcelona.
Jo m'empadronaria a Barcelona per...
Cremarem autobusos i tancarem la Meridiana, o lo juro.
Ja us ho veig.
Tomàs
a més,
de
ens aliarem amb Nou Barris perquè també baixin les hordes de Nou Barris per ajudar-nos.
Bueno, això ho censurarem perquè aquí anirem a presó.
El Tomàs de Guerrillero amb les marques negres pintades.
Que jo ja tinc el barret.
Escolta, que jo he vist en l'autopista que passa per el Bogatell, he vist contenedors encesos caient cap a l'autopista, Ara fa uns quants anys.
I poca broma, que com els meus amics gitanicos de Trinitat Vella els cridi perquè vinguin a ajudar, ahí se caga la Colau i per la pata abajo. Bueno, en qualsevol cas...
Mira, la pastillita, toma-te-la, que te l'has oblidat.
Té una mica de xocolata.
Gràcies. Continuo, ara fora bromes.
Vols crunch, que és més
no,
maligna
que té molt de sucre,
per l'organisme?
Que té molt de sucre,
no,
és maligna.
Sucre, per favor.
Crunch és el maligno. Doncs,
una cagadeta i fora.
Ja m'esteu trenent. Jo volia parlar del comportament humà, ¿vale?
Que tu ets de barri.
Que jo sóc de barri. No, però no deia això, que jo sóc de barri, visc a prop del Mercat de Sant Andreu, i el que és menjar fresc, el peix, la carn, inclús els embotits, els formatges, tot això ho compro a les botigues del mercat, perquè jo visc al costat del Mercat de Sant Andreu i a mi m'agrada molt, conec a la gent, parlo amb les dependentes que em coneixen i ens parlem pel nom. No compraré Amazon Prime el que compro amb elles, perquè en cauen molt bé i no els hi compraré el peix i tot això, no ho compraré mai, ni la fruita ni això. Però allò que tinc...
Que està bona, que t'hi cagues...
Sí, però en contraposició d'allò, el súper de barri que em queda més a prop de casa és un Condis, que tradicionalment, des que he anat a viure a Sant Andreu, és una tortura. Si jo vaig al Condis, obligar, perquè... Sí. Com és un lloc on tinc que portar pes, doncs clar, no me n'aniré a l'altra punta del barri a buscar
pes. Jo també pateixo
pes.
El Condis, jo també el pateixo.
Sí, aleshores, primer, fins aquest estiu passat, aquest Condis no tenia aire condicionat. O sigui que a sobre anar era disgustivo. O sigui, era molt...
Disgustivo. Això,
i per acabar-ho de rematar...
D'on surt això? És disruptiu.
No, disgustivo, que disgusta. Doncs, i a sobre, les caixeres són tremendes. O sigui, tremendes.
Però estan tremendes o són tremendes?
No, estan tremendes. Són tremendes.
Tremendament xonis?
No és un tema de xonimismo. És que és molt més heavy. O sigui, és que passen de tu jeta. O sigui, el client és... una molèstia des del moment que entra per la botiga fins que surt i li
han cobrat. I el bo és que tenen és que sistemàticament quan t'acostumes a com estan organitzades les coses reorganitzen tot el supermercat perquè ja no trobi res més.
Mira, estava emprenyat amb aquest tema que una em anava dient, però està el dia. Que suposo que
encara és pitjor, tio. No?
Bueno, en qualsevol cas, hòstia, Amazon Prime Now, què m'evita? Hòstia, m'evita això. M'evita aquesta molèstia disgustiva.
El súper.
El súper.
El súper no t'agrada. El mercat mola, el súper no mola.
No, i a més, bueno...
En Dani i jo anem a comprar a la Pagesa directament, anem a comprar Pagesa a la però Pagesa, que és més de proximitat.
Però els articles
impossible.
De la Pagesa, jo no es deixaré de comprar a la Pagesa.
Posem a Sant Jeroni de la Murtra.
Sí, ja és on estàs, Sant Jeroni. Ja tu compres a Sant Jeroni de la Murtra?
Amb en Dani i vas i anem.
Però això què? Que jo soy de pueblo.
Sant Jeroni de la Murtra és el monestir on els reis catòdics que van inventar la televisió van rebre en el Cristòfol Colom.
Exacte.
Badalona, que no vam celebrar el dia de la hispanyolidad i precisament el Colón va anar a ensenyar lo d'Amèrica, ho va vindre a explicar a Sant Jeroni
el Colón
en els rayos catòdicos.
Que se'n va anar a Amèrica, vull dir, va dir allò de pegar la vuelta perquè volia restablir els contactes amb l'imperi mongol.
Que
del libro
que luego
com a badalonites d'adopció, jo puc explicar moltes més coses de Sant Jeroni de la Murtra. Sant Jeroni de la Murtra van haver-hi monjos de clausura durant molt de temps, que treballaven en aquells horts que ara són d'unos hippies que venden frutes a tu i al Dan, ¿vale?
Exacte.
I verdures. Però, no, que molt bé, que jo ho he vist, amb unes capsetes molt ben posades i molt maques. I al voltant hi ha hagut un ecosistema, les rieres que van a Badalona, que també hi ha gent que fa i que també ho ven. Hi ha pagesos d'allà que et pots trobar ous de gallina de veritat.
Imagina't, no allò de...
No ecològic, aquestes coses, no, de veritat.
No, veritat. No cal que aneu tan ràpid, podeu demanar...
A casa d'en Sergi, en Sergi aquí, i conills...
I jo cada any l'hort tinc que tirar perquè em sobra. No consumim prou a casa de lo que d'això i regalem i encara tenim que tirar perquè no hi ha prou.
I què faran els
doncs la setmana que vens portes aquí un parell de dotzenes d'ous.
No sé que... Ah, però cony, no hi ha problema. Voleu conills?
Sí,
per matar i a casa no
fotem una rosa a casa, superguai.
I pollastre també, per Nadal estic criant pavos.
Hòstia, pues el tindis ara, que és el dia d'Acció de Gràcies.
Bueno, seguim el
Black Friday,
seguim el programa Bona Cuina.
Bueno, és igual,
només dir que estem passant-nos a podcast molt, o sigui, hem abandonat la ràdio, ara estem full podcast.
Qui va dir? El David Caules o el...
Sí, en David Caules.
No, el David no, va ser el Rafael Jesús, potser, que va dir, hòstia, m'agradeu molt més.
No, va ser en David Caules, que estava molt més podcast, que diu, un podcast no és un programa de ràdio.
Un cop al mes no fa mal, però si ho feu cada setmana hi haurà problemes.
Anem pels Tesla?
Vols parlar dels Tesla?
Tesla.
Doncs molt ràpid, perquè hem de marxar.
Hi ha hagut anunci de Tesla. Si no parlem de Tesla, els diré alguna cosa. Va haver un anunci de Tesla, que sembla ser que tots els cotxes que surtin a partir d'ara, incloents el Model 3, que és aquest que hi ha gent que el té encarregat i diuen que el tindrà el 2021...
Puc posar un parèntesis? Com va molar el vídeo d'autoconducció? Oh, nen. De... pajote de primera divisió.
És que és això. O sigui, vamos, tu vas en el cotxe i te la vas pelant directament.
Hòstia, és brutal. No, però és que tot... El tio arriba, surt, papi, papi...
I el cotxe va sumar.
Però és que les mans... acariciava les mans com un mugró, saps? Així, molt lleugerament.
Vosaltres no has vist l'anunci aquell del Tiranosaure Rex, que gràcies als cotxes que condueixen sols pot anar en cotxe.
Això no l'hem vist. No.
Bueno,
el que sí que hi ha és, a veure, Tesla, jo crec que s'emporta la partida. Jo crec que té molts números, està tothom parlant, que Tesla, que no sé si arriba, que Toyota és molt més gran, que estan venent molts pocs cotxes comparativament. El ritme que porten ritme de repartir moltes hòsties. Per què? Primera, tenen la partida del cotxe, almenys la marca de cotxe elèctric Tesla és la marca del cotxe elèctric, les altres poden tindre cotxes elèctrics o no, però la marca ja la té. I després el que han fet ara és que ja hi ha molts cotxes que els cotxes Tesla portaven un sistema d'autopilot, aquest que està mal posat perquè en realitat és una assistència a la conducció i si el deixes que vagi sol et pots empotrar i matar-te, com es va matar aquell pobre senyor aquest estiu. Però anava amb quatre càmeres. Anava amb quatre càmeres. Sembla ser que ara doblen el hardware, el maquinari, doblen les càmeres, cada cotxe.
Atenció, marca-li, eh?
Ha dit maquinari!
No pot ser!
Hòstia, un de Badalona no dient maquinari. Esto no l'he vist en mi vida, tio.
No pot ser!
Que bueno.
Està massa de dies a premiar.
És que estava massa en Geroni.
Tindrem que lligar el potro i donar-te molt fort.
Necessito alguna cosa.
No, que encara li agradarà.
Cal purificar-lo.
No sé, hòstia, tindré que anar a passejar pel barri de Salut o alguna cosa. No sé. A veure, doncs agafen i li foten ja 8 càmeres, més càmeres de davant i darrere d'infrarojos i, a més, radars. A davant hi ha un radar. I tot això és, diguéssim, amb el hardware per poder-ho processar. Ara com ara diuen que encara no tenen el software, és el que és. Però ells tenen calculats que a finals de l'any que ve...
Van dir 2 anys. No?
Diu, tenen calculats que a finals de l'any que ve la capacitat d'autoconducció dels Tesla serà el doble de segura estadísticament, que el volant, estant una persona al volant. Vale? Evidentment, si la persona que està al volant, jo què sé, és en Lewis Hamilton, pues segurament és molt més fàcil que es mati, no? Perquè anirà molt més de pressa, però la idea és... estadísticament serà el doble, tenen calculat que serà el doble de segur a finals de l'any que ve.
En proporcions maten més poligoneros que no Lewis Hamiltons, quan condueixen cotxes normals.
I escolta, i com tinguis un iaio d'aquests de 85 anys que està conduint per la ronda...
es maten, aquests causen accidents.
Aquests causen accidents. Sí. Bueno, a Mallorca, accidents causats per alemans de 80-90 anys que tenen un carnet de conduir... Em vaig veure un que s'havia fotut un hòstia va fotre la primera en comptes de fotre la marxa enrere i es va empotrar contra el supermercat del meu sogre. Vale? I vam veure el carnet de conduir d'aquell home. Expedit a Berlín 1946. Vale? Amb la fotografia del nano aquell que semblava del senyor aquell que semblava de les joventudes hitlerianes. Vale? Dius, hòstia, aquest senyor... I no els renoven. A Alemanya els diuen els carnets i no els renoven.
Però han de passar la revisió mèdica.
No, no hi ha revisions mèdiques ni històries. Tu tens el carnet i no te'l treuen. A Mallorca és un problema terrible. Els iaios alemans que no haurien de conduir i pues, que
no els hi lloguin cotxes.
No, que van amb el seu, que van amb el Mercedes aquella enorme dels anys 70, però que sobre com xuquis a Mallot...
I com porten aquest Mercedes? D'on el porten?
No, perquè ja viuen allà.
Ah, són residents.
És que es jubilen i van a viure
són
allà.
Són residents èbils.
Però si són residents...
Carles Canya, estem a quedar amb Carles Canya.
Jo on veig aquí que... Tesla li fotrà hòsties a Google i a tothom altre. Perquè per molt que Google hagi estat amb cotxets donant voltetes, posa d'aquí un any, posa d'aquí 2 anys, posa d'aquí 5 anys, quants milions de quilòmetres, de dades de quilòmetres conduïts, ja sigui conduïts per conductors humans o de conductors autònoms, perquè les càmeres gravaran el conductor humà i el no humà. Totes aquestes dades... aniran alimentant les intel·ligències artificials de Tesla. És a dir, que tindran, són els primers que tindran totes aquestes dades de conducció. Llavors, aquí és on Tesla té molt, molt, molt d'allò. És a dir, el cotxe elèctric ja més o menys ja s'hi està posant tothom, on jo crec que s'han posat molt forts és amb el tema de l'autoconducció, perquè és on poden pagar abans que tots els altres.
Google també, porta molts anys. Darrere,
sí, però Google no té cotxes al mercat, no té conductors.
Però pot vendre-li el sistema a tercers.
Tots els cotxes que té Google... Primer, el sistema que té Google funciona amb el que se'n diuen el LiDAR, vale? que és un sistema de radar supermolon, superguai, que tenen allà muntat. Hardware...
Allò
d'inspector Gadget.
Que tenen com un prepuci a sobre.
Quasi tot maquinari.
Exacte. En canvi, el hardware que fa servir Tesla són càmeres d'infrarojos o els radars. El meu cotxe té el radar aquest que tens a davant i em controla la frenada si faig una frenada d'emergència. O sigui, ja existeix, són components més baratos. Però el que sí que tindran és moltes més dades. Tots els quilòmetres que han conduït els cotxes de Google, Google ha tingut que pagar a conductors perquè estiguin allà dalt del cotxe donant voltes. És com el Street View, vale? Que s'han tingut que fer totes aquestes voltes. Per què Google amb el Street View ningú ha tret un producte que competeixi? Perquè Google es va tirar i es va fotre la primera matxacada de l'Street View.
Perquè tornar a arribar a aquest nivell suposa una inversió brutal per qualsevol.
I ells només tenen que anar actualitzant i més ja es coneixen les rutes i tot aquest tipus de coses. Doncs Tesla ara té conductors que estan agafant dades per Tesla de gratis i contents.
Encara ens farà un Street View Tesla.
I cada vegada, jo crec que el que passarà és que cada vegada que tu t'endollis contra un supercharger de Tesla és quan es fa una connexió d'alta amplada de banda i Tesla extreu tota la informació del cotxe.
I xucla.
I xucla.
Vale.
És el tu moment... t'enxufes i te la xucla.
I te la xucla. Propostes museguis.
Ui.
Ui, ara t'he agafat,
Ara m'ha agafat despenjat, sí, clar. Un, dos...
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
És que com anàvem tard, ha pogut accelerar.
Ha anat a tot allet, aquí.
M'encanta ajustar la velocitat. M'encanta.
Fernando Pérez ens parla d'una pel·lícula, Ash vs. Evil Dead. És la continuació de les pel·lis de Evil Dead, del Sam Raimi, amb l'humor típic d'aquest personatge.
Mm-hmm.
No he vist ni l'original, bueno, ni la continuació. És de la sèrie, sí.
Sí, jo l'he vista i segueix molt l'estela de les pel·lícules.
Però Ash vs. Evil Dead és sèrie o és pel·li?
Jo sé que ara estan fent una pel·lícula, una sèrie, perdó, de 10-12
capítols. Jo recomano una pel·li que vaig veure aquesta setmana, que es diu, me la va recomanar el meu cunyat, i aquest és el nivell del meu cunyat, es diu John Wick, que és una pel·lícula que és com Matrix,
boníssima,
però sense l'argument i amb tots els tiros i les hòsties. O sigui, és fantàstica, a mi em va agradar molt.
John Wick és la història d'un...
Wick de setmana o Wick de què?
No
faig spoilers, però és molt maca.
És
una pel·lícula romàntica.
Wick o Wick?
Wick.
Sí.
John Wick.
Bueno, és la història d'un sicari de la màfia, al que li toquen els collons, amb la forma més impensable possible.
Sí, sí, sí.
I munta un pillastre brutal.
Sembla una pel·li dels 80.
A mi em va encantar.
Em va encantar.
Saps allò que la poses una tarda de fons mentre estàs passant l'aspiradora?
Oh.
I l'aspiradora no es va passar. Es va passar després.
En Rafael Jesús ens recomana el darrer episodi de Valor Afegit de TV3. El programa correspon a la data, per si el busqueu a TV3 a la carta, el 19 d'octubre, el 19 d'aquest mes de 2016, i té un reportatge molt interessant sobre el grafè. Les seves propietats i aplicacions. El grafè, que, bueno, ara no entraré a explicar-vos què és, però té unes propietats molt, molt interessants i en aquest programa ho expliquen força bé. I a més parlarà amb investigadors que estan treballant en diverses línies d'històries.
Tu pensa que en la Unió Europea que fa els calls aquests de projectes, hi ha calls amb una pasta impressionant, de dir, si tu vols investigar amb grafè, la Unió Europea et dona calés. Has de demostrar que tens capacitat i que a més o menys has fet l'home un canutut i que però hi ha, així com costa molt aconseguir finançament per qualsevol altra cosa, per grafè la Unió Europea està fotent calés, perquè és que les patents estan aquí a Europa.
Exacte.
Ells ho volen mantenir, el know-how aquí.
I finalment en Raimon Lapuente ens parla d'una aplicació. En Raimon, sí, existeix, el nostre col·laborador està viu.
No sé
si era a Twitter o a Telegram que deia que no era virtual o que no era un ser.
No és una entitat no corpòrea.
Exacte. Doncs en Raimon ens parla de Foodie. Foodie és una aplicació per fer fotografies de menjar i que porta, textual, tropocientos mil filtres amb fotografia per menjar i per publicar-los via Instagram.
No!
Sí, sí.
És el que necessitem, és el que necessitem.
He mirat si estava per Google Play, no l'he vista, però sí per iOS, perquè, bueno, té sentit.
Jo he parlat amb gent que fa fotografia de menjar de forma professional i es veu que es foten unes guardades tremendes. Que s'hi fot vernís i coses que no...
I a vegades no es menja directament, és esculpit.
Sí, sí.
Bé, doncs si no tenim més propostes, fotem l'OCAM, que hem de fer un altre podcast. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, capítol 300.
300? Però la setmana que serà, ve no ens veiem.
Ara ho explico. Jo crec que no serà un programa normal, serà un Minuts Mosseguis que podem
però
dir...
Però jo sé un Minuts Mosseguis, no sé un
Mosseguis. No cuenta.
Això serà d'aquí 15 dies.
A veure, el 300 ja s'estudi, Tomàs.
Ara s'estudi.
No jodes la marrana.
I ja, què passa, que hem de discutir davant del públic o
sí,
què?
Sí, senyor.
Ara ja som un podcast, això no és ràdio.
Doncs hem de trobar el moment per enregistrar tu i jo.
Ens haurem de trucar per telèfon
i ja està. Caster.
Sí.
Bueno, doncs això, doncs aleshores, si és el 300 d'aquí 15 dies, aquell 300 que serà, si no vaig mal encaminat, l'11 de... No? O sigui, el dia 1 és... No, el dia 7.
El 8 de novembre.
El 8 està confirmat. Que parlarem de car hacking.
De car hacking.
Olé, bravo!
Car hacking.
Car hacking, amb K i amb J.
Sí. Adéu-siau.
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh